Passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Una setmana més i com solem fer cada 15 dies, al Penedès en xarxa tenim cita, tenim secció amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui des de Ràdio Vilafranca i amb el Josep Anton Calvet, cap de la secció d'Història de l'IEP i responsable del seu web i de tota l'activitat virtual que, com podeu imaginar, i anem explicant aquí cada 15 dies, s'ha incrementat i molt i bàsicament és el que es pot fer ara. Josep Anton Calvet, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Clar, l'Institut d'Estudis Penedesencs sempre ha tingut web, havia cuidat les xarxes socials en major o menor mesura, però ara fa un any i poquet arriba la Covid i això
sí,
suposa una revolució, no?
Una revolució, un canvi de paradigma, un canvi de mentalitat i un canvi d'actitud. Nosaltres tenim web, jo diria que des de l'any 2002 aproximadament, i ja el 2018 ja ens hem plantejat de fer un restyling, una renovació del web, perquè d'una banda es havia quedat en format antiquat, ja que per exemple amb tablets i amb mòbils no es veia bé, i d'altra, doncs, amb web, com, amb internet, com a tot arreu, les modes canvien. Abans era molt, es feien molts efectes, cosetes, i ara, en canvi, quan les coses més clares i més senzilles, millor, que és el que importa. El contingut, el continent, simplement, doncs, és un contenidor, però que tampoc ha de destacar massa. I llavors, ja dic, aquest 2018 fem aquest restyling del web, però ens arriba la pandèmia, com tu ho deies bé abans.
Març del 2019, i heu de repensar de dalt a baix.
Això mateix. I també el tema de xarxes socials, que ja des de feia anys, que en Twitter i en Facebook, me'n recordo que hi havia el Dani García Pérez, per exemple, que era molt posat a tot això, que ja vam començar el tema aquest del Twitter i el Facebook, els inicis de les xarxes socials, ara hem anat seguint, però tenen tota una altra autoritat, com dius tu, amb el tema de pandèmia, juntament amb el YouTube, que després en parlem, que li hem donat també un altre valor i una altra autoritat que no pas tenia.
Clar, retrocedim aquell març del 2019, tot s'atura inicialment, ens tanquem a casa aquells primers dies, però després, mica a mica, es veu que no podem seguir parats, que ens hem de reinventar.
Sí, per exemple, ara que dius del març del 19, ara que ha sigut Sant Jordi, el Sant Jordi de l'any passat, com que era el punt àlgid del tancament i tot això, el que va fer l'Institut, ja que no podíem sortir ni parades de llibres, ni parades de roses, ni res, va convocar amb tots els socis que poguessin fer aportacions de dibuixos, fotografies, contes, relats, i vam tenir força acceptació, i que ara està penjat aquí al web, que hi ha tot el que es va posar aquest Sant Jordi virtual de l'any passat. Aquest any hem repetit l'experiència, no hem tingut tantes aportacions, per què? Perquè la gent aquest any ha estat...
Hem pogut sortir
gràcies a Déu al carrer, no com altres antigament, però ja, però tot i així, hem tornat a fer aquest Sant Jordi virtual, i és una manera que la gent, doncs, amb dibuixos, per exemple, ja tenim un conte del Joan Soler Bordes, un dibuix del Joan Anton Mascaró, altres aportacions que ara vull dir, tampoc me'n sé de la memòria, que, bueno, fan un fons que està aquí a la web i que donen, mira, aquesta participació del Sant Jordi, dels socis, que a més de poder, la rosa i el llibre, doncs, també poder posar alguna cosa aquí a l'Institut d'Estudis.
Clar, l'exemple aquest del Sant Jordi és paradigmàtic, perquè el Sant Jordi de l'any passat estàvem molt tancats, no hi va haver Sant Jordi al carrer, per tant, la virtualitat tenia una força, i en canvi, ara aquest any hem pogut celebrar Sant Jordi, sortim al carrer, anem a treballar, s'ha reprès part de l'activitat, però l'Institut d'Estudis Penedesencs continua jugant la carta,
sí,
de la virtualitat.
Sí, jo diria que hi ha una sèrie de tendències que anaven venint, per exemple el teletreball, per dir una altra cosa, no? Que anaven venint i que semblava que, bueno, haurem de fer-ho, perdem això, haurem de fer-ho. Però quan arriba el moment que realment t'hi trobes que és una cosa imprescindible, doncs t'hi has de posar. Quan ens hi hem posat més de cop, per exemple? Doncs les jornades que hem fet d'estudis de l'any passat, dedicades a la pedra seca, que aquí de la Dolors ha vingut, n'ha parlat, i altres persones, l'Àngels Travé,
i tant, i tant.
Hem vingut i n'hem parlat abastament, vull dir, de diversos programes, què és el que va passar? Que, com que no es podien fer actes presencials ni reunir gent, ens vam tenir que tirar pel virtual. És a dir, agafar una plataforma, nosaltres vam agafar la plataforma Zoom, que hi ha d'altres, no? Però la plataforma Zoom, que es va a la mar de bé, perquè hi ha molta gent, podem gravar, podem retransmetre per YouTube, una sèrie de coses, i els actes els vam fer a través d'aquesta plataforma Zoom. Després es va fer una sèrie de documentals que estan penjats a internet i una sèrie de ponències i col·loquis que bueno, aquests plens psicològics encara no estan penjats, però que s'està treballant i que els pròxims mesos s'aniran penjant. Però vull dir que ja va ser la primera vegada que vam tenir que plantejar seriosament de fer un treball així en xarxa.
I a hores d'ara seguiu jugant la carta de la virtualitat, no heu reprès l'activitat presencial.
Ha canviat una mica, perquè hem reprès l'activitat presencial amb les limitacions d'aforament i de seguretat sanitària que tots sabem, però al mateix temps l'Institut d'Estudis ja aposta perquè tots els actes seran retransmesos ja per xarxa. Mira, per exemple,
Això serà sempre, d'ara?
El primer acte, fa qüestió d'un mes, es va presentar el llibre El nom de lloc de Vilanova, del Vicenç Carbonell, a la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova, i aquell acte ja va ser retransmès en directe a través de YouTube. I després està penjat a internet. Ahir mateix, per exemple, es va presentar el llibre
La ciutat de Vilageltrú.
La ciutat de Vilageltrú, una sèrie de relats literaris, diferents personalitats literàries sobre Vilanova, que es va fer el Retiro de Sitges, acte retransmès també en directe per YouTube, i que avui ja podeu trobar a la xarxa i veure si voleu. I, per acabar amb això, un acte que ha tingut molt, molt de ressò va ser les trobades de centres d'estudis del Penedès, que cada any es feien en un lloc concret. L'any passat no va fer res de res, per les circumstàncies que deia, però aquest any havia de fer Olivella, teòricament, però es va fer virtualment, està penjat també al YouTube de l'Institut, va tenir una participació molt gran, fins i tot 100 persones van estar anant i venint i connectant-se, i bueno, hi ha una sèrie de ponències sobre pobles abandonats que li interessi aquest tema, doncs aquí li recomano que entri i que s'ho miri, i doncs, ja dic, un èxit. I a poc a poc, doncs, l'aposta és aquesta. A partir d'ara, tots els actes que es fagin seran en directe, però seran retransmesos i després penjat a la xarxa. I també dic que a poc també anem aprenent que els medis que comencem són més
rupestres, inicialment.
Però a poc anem posant al dia i ja veureu que de seguida ho tindrem supercontrolat.
En quin moment introduïu el canal de YouTube? Devia ser l'últim element amb el qual
jugueu. Sí, el canal de YouTube ja en teníem de fer anys, pràcticament, quan comencí. Ara t'ho explico. Quan vam començar amb el Facebook i el Twitter fa molts anys, però teníem així una mica abandonada. Va ser també el 2018, a partir d'aquesta renovació que hi ha davant del web, que diem, bé, prenem-nos seriosament això del YouTube. Com que teníem vídeos, tot arreu tenia el meu ordinador i parall de coses, vam fer un canal de vídeo i ara tenim del YouTube, tenim uns 330 i pico vídeos ja penjats. Notícies que sortien d'aquí a Vilafranca, el Vendrell, el Canal Blau, altres històries. Ara també tenim penjat aquests actes que anem posant. I, per exemple, mira, com a anècdota, el primer vídeo que tenim penjat és una transmissió de dalt de Vilafranca, el dia que es va inaugurar el local del carrer dels Ferrers, sent alcalde encara en Marcel Esteve. Aquest és el primer vídeo que tenim
penjat. Ha plogut una mica.
Sí, el 2000.
Aquest va inaugurar el canal.
Bueno, sí, el 2007, sí, el Marcel ha plogut una mica, com deies tu, però bueno, tenim tota la història gràfica de l'Institut d'Estudis aquí posada en aquests últims, jo diria que era el 2007, això, parlo de memòria, no? I ara, per exemple, un altre exemple d'una cosa, mira, que ve al cas, si és greu t'ho dic,
no, ja.
És que uns programes que van fer Canal Blau fa molts anys, que es deien Cop d'Ull, no sé si et sona o no, que estaven dedicats, crec que era el 2003 o així, dedicats a Vilanova, a Masies de Vilanova, cada programa hi ha Masies de Vilanova, hi ha una ruta per Vilanova, doncs aquests programes que estaven, allà hi van fer, el dic del 2003, que estaven guardats també amb uns CDs, amb un armari, doncs ara els hem penjat a YouTube. N'hi ha 42 programes i importem, sembla, 32. Programes molt interessants, que qui sigui excursionista li recomano, que per exemple hi ha una ruta des de l'Alfós fins al Parc del Garraf, etc. Vull dir, a poc anem farcint de contingut.
Al web hi ha una pestanyeta també que es diu Multimèdia,
sí.
Que si l'obres trobes tot aquest material. Aha. I per exemple estic trobant també els podcasts que fem aquí al Penedès,
sí,
en xarxa, cada 15 dies també es pengen.
Sí, també es pengen també. I quan una notícia que surt aquí, o surt a Televisió El Vendrell, o surt a Canal Blau de Vilanova, doncs també agafem i la pengem. I així ho tenim, doncs podríem dir que tenim un dipòsit històric, ja t'he dit, des de l'any 2007, un dipòsit històric de notícies, no?
Hi ha un gran equip darrere teu per fer tota aquesta tasca ingent?
No, més aviat, un equip bastant unipersonal, però bueno, també hi ha alguna persona més que m'ajuda amb el tema de les xarxes, amb el Facebook, que són una altra persona, i el Twitter, però no, bàsicament, vaig ben cuidant-me jo. Bueno, aviam, jo poso material, si veiem aquí al web, hi ha molts materials que subministren, i jo simplement poso, ordeno i els vaig posant, no? Vull dir que de coses aquí n'hi ha moltíssimes. Per exemple, a part, si vols seguir...
Sí, fem un cop d'ull.
Fem un cop d'ull. És curiós que si veiem a dalt de tot, la primera cosa que hi ha, això t'ho dic de passada, és que hi ha aquí el temps, que això és curiós,
sí.
Perquè hi ha una sèrie de, hi ha una pàgina americana, que hi ha una sèrie d'estacions, té una sèrie d'estacions de tota la vegueria del Penedès, al Baix Penedès, Garraf i Anoia, i aquestes estacions, aquí a Vilafranca, per exemple, n'hi ha una a la Girada, que no sé d'aquí la té, però hi ha una de la girada, i cada 8-10 minuts s'actualitza. Així tenim el temps real de pluviometria, de temperatura, amb alguns fins i tot de la radiació solar, etc., en temps real. Si una persona vol conèixer en temps real la vegueria, ja, jo què sé, si n'hi ha 50 estacions per tota la vegueria, no n'hi ha cap.
És un dels elements de les eines que trobem en aquesta pàgina d'inici de la web de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Recordem que és iepenedesencs.org.
Ah, això mateix.
I trobem també l'agenda.
O.cat també, si voleu, eh?
També. Sí. I el que i també notícies. És destacable sí. És que es pengen les publicacions de l'IEP, pràcticament totes.
Sí, bueno, t'ho explicaré. Aquí està, o sigui, penjades la referència, i a les portades, portem ja 226, bueno, estem al 226, en falta algun entremig, dos o tres, però estan ja les portades i la referència bibliogràfica de totes les publicacions des del número 1, que això havia de ser l'any 1990, sí, 97, vull dir, perdó, 77, o sí, sí, del 1977, fins ara. Llavors, què és el que passa? Que en els darrers anys, dos o tres anys, com que el tema d'impressió també ha canviat, també la majoria de publicacions, gairebé totes, també tenim penjada la publicació en PDF. És a dir, al cap de no es penja automàticament, però al cap d'un poc temps, de poques setmanes, acostumem a penjar-la en PDF. D'aquesta manera, la gent pot tenir accés a la publicació, perquè el llibre és pels socis, però qualsevol persona doncs, pot tenir accés a la publicació en format PDF.
I tècnicament és complexa?
No, no, és perquè posem un drive del Google i ja està. I corre, vull dir, no és complex de fer el PDF, no és complex, no. Després, si té més avall, una altra cosa, hi ha la revista del Penedès, que fa poques, mira, fa una setmana vam presentar la número 36. Us veus, s'ha presentat o s'ha penjat, no sé, que la millor dir presentar i encara s'ha fet la presentació. Però està penjada el número 36. Aquí tenim revistes des del Penedès, des de l'any 2000 o així, que sí que les tenim totes escanejades, perquè els primers números no es feien encara aquest això, però la Generalitat ens les va escanejar totes. I així les tenim totes penjades des del número 1 fins al número 36, quasi el 30, els números últims ja els pengem en format PDF directament, no? Però tenim totes les revistes del Penedès, que és un material molt, molt interessant, molt interessant.
També hi trobem destacats els projectes sí, en els quals mira, està immers ara l'Institut.
Sí, o està immers o ha estat, perquè algun d'aquests projectes estan oberts i altres estan tancats. Mira, seguint arrel de la revista del Penedès, el que hi ha més avall, la miscel·lània penedesenca, que el que es feia més antigament, pràcticament des de la creació de l'Institut l'any 77 fins devia ser l'any 2000 o 90 i pico, no parlo de memòria, cada any es feia unes jornades i tothom portava treballs. I aquests treballs es publicaven tots en un llibre, que es deia Miscel·lània del Penedès. Aquests llibres, que avui molts són introbables, però sí que la Generalitat també va escanejar tots aquests llibres i les 11.000 pàgines resultant de tot això també estan penjades al RACO i des d'aquí s'hi pot accedir. O sigui que tenim 11.000 pàgines de treballs del Penedès també disponibles des d'aquí.
Aquest canvi, aquesta transició a l'activitat virtual o sí. Si més no ara que ja es pot mixta, ha salvat l'activitat de l'IEP, si sí, no sobretot, hagués quedat completament aturat com altres entitats.
Sí, sobretot, esclar, perquè aquestes eines en poden fer, però en canvi això l'activitat cultural sí que podem reunir-nos a través de plataforma com ara el Zoom o enviant coses als socis, això et permet seguir l'activitat, això cultural, no? Després, si vols, parlant de projectes, si vols seguir parlant dels projectes, jo que sé, mira, aquí tenim el lèxic del Parlar del Penedès, que això porta el Ramon Marrugat, i volia recalcar que això, bueno, això ja una vegada se n'ha parlat, que és sobre paraules, expressions típiques de la vegueria del Penedès, que moltes es van perdent pels canvis generacionals, però ja tenim més de 730 fitxes de paraules i expressions penjades al web propi del Parlar Penedesenc.
Totes es poden consultar online?
Sí. 700, el Ramon va penjant i ja n'hi ha 700 i pico. I m'ho mirava, dic, miraré perquè així ens ho podré dir. 700 i pico. La base de dades de toponímia del Penedès, que això és ja la secció toponímia que va treballant, de manera tenim 20.000, més de 20.000 topònims penjats també. N'hi ha més, però quan sigui el moment els penjarem. O projecte tots els noms. Aquest projecte té un web a part també que es pot accedir des d'aquí, que és sobre la recuperació de la memòria històrica. Es va començar amb tots els noms de les víctimes represaliades de la guerra i el franquisme a l'Alt, Baix, Penedès i Garraf, que es va fer un llibre de cada comarca. Després s'ha seguit investigant els ajuntaments republicans, les fitxes de les actes, dels regidors. Es va fer una exposició sobre la Primavera Republicana, que precisament fa poc s'ha portat a Llorenç.
Encara tomba, oi?
Sí, bueno, està arraconada en un magatzem i ja el 14 d'abril, de 90 aniversari de la República, es va inaugurar una altra vegada a Llorenç del Penedès, que precisament hi ha el vídeo penjat, aquest acte no es va poder ser en directe, però sí que es va gravar i està el vídeo penjat també al YouTube. no? Vull dir que això, i s'està treballant amb això. O el Llibre Blanc de Cultura del Penedès, que és un projecte d'aquest també tancat, que va ser l'any 2013, que es va fer una diagnosi sobre la cultura del Penedès en aquell moment. I una sèrie de reflexions, de vídeos, de trobades, aspectes com sobre la música, sobre l'educació, sobre etc. Tots aquests diagnòstics estan aquí penjats, perquè vulgui veure'ls. O, un altre molt interessant, els 150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell, un projecte també tancat, però això va ser quan va fer el 150 aniversari d'aquest ferrocarril, tot el material que es va fer, totes les coses, per exemple, fitxes educatives, per si les escoles els interessa, està tot aquí penjat també. Vull dir, i després també, una altra part molt important, vaig acabant, és el de l'inventari, vull dir, de l'etnologia, que això porta l'Àngels Traver, que a vegades ve per aquí, que si aneu al menú de dalt de tot, veureu que s'han anat recollint en diferents, aviam si ho trobo, projectes. Per exemple, s'ha recollit imatges d'un any de fer, imatges de caganers, de recollir imatges, totes estan aquí posades, o fotografies de rams, Setmana Santa i Pasqua. Una altra temporada de fer fotografia de catifes de flors i processó de Corpus. I ara, si encara estem a la campanya, que hauria estat tancada, però s'ha oberta, de la recollida de capelletes a domicili. Que aquestes capelletes que van per les cases i tot això, que l'any està bé vingut aquí a parlar, doncs també estem... I totes aquestes fotografies, tots aquests reculls estan també aquí a web per qui vulgui disposar-ne.
Josep Anton, aquesta és la tasca ingent que s'ha fet de l'Institut d'Estudis Penedesencs i a l'altra cara de la moneda, a l'altra banda, el soci de l'Institut d'Estudis Penedesencs d'una certa edat, com ha respost aquest repte? Hi ha hagut moltes consultes, què us diuen?
Bueno, déu-n'hi-do, això és un tema complex, perquè hi ha socis que per l'edat, malauradament, hi ha ni que facis actes presencials, ni que facis actes virtuals, ni que facis, perquè he de tenir en compte que encara hi ha socis del que van començar l'any 77, com estava dient, que molts, malauradament, ja no són entre nosaltres, però encara en queden, però esclar, són persones de 80 i pico, 90 i pico, i els hi costa ja, simplement, tot sortir de casa, no? A vegades sí que si tens un fill, tens un net que està posat, et pot ajudar en aquesta cosa, no? Vull dir, això sí, però esclar, els canvis generacionals hi són amb tot, no? Vull dir, les xarxes i el món d'internet porta canvis, però tot, és que sé, des del tractament bancari, de com vas al banc o qualsevol cosa, vull dir, és un canvi que mira, que ve així. Però bé, com deies tu abans, ve per quedar-se i ens hem d'adaptar.
Hi ha hagut... consultes,
sí,
us bueno, han demanat suport tècnic, sí, per poder pujar al carro.
I per el Zoom, per exemple, la Dolors, per exemple, va fer un tutorial sobre el Zoom, que tenim penjat també a l'Institut al YouTube, que doncs allí, si ho és que vull entrar en el Zoom i vull participar en un acte, doncs vas allí, aquell Zoom, i si no, ens truca a la Dolors, a mi o a una altra persona, i diem, mira, com ho haig de fer? Doncs fes això, o altra persona, vull, farem un acte en YouTube, doncs com tinc a fer-ho per veure i l'accedir? Doncs si es truca i l'assessorem tranquil·lament i ja està. Perquè a vegades alguna persona simplement pogués seguir pel mòbil un acte en directe pel YouTube, o entrar en un això ja li és un munt. Per això estem nosaltres, doncs, per assessorar-los.
I Josep Anton, com a cap de la secció d'història, explica'ns quin projecte teniu entre mans, què ha representat la Covid per vosaltres, si us ha frenat molt, si ara podeu anar reprenent mica a mica, en quin moment esteu?
Doncs bueno, la Covid, suposat, com tot, doncs una parada, no? Però, espera que estic posant una cosa aquí, de passo. Però bé, ara estem reprenent aquest... Aviam, l'Institut d'Estudis cada any ha fet les jornades d'estudis, que es concentraven normalment en un cap de setmana, en uns dies, no? Però ara el que fem aquest any és fer les jornades d'estudis, fer-les al llarg de tot, de tot 7 mesos, fins al desembre. I la temàtica serà del paisatge a la gastronomia, agricultura, la ramaderia i la pesca a l'àmbit de la vegueria del Penedès. Doncs el que farem serà convocar algunes jornades, bé, alguns actes, ja dic que serà segurament per Zoom, dedicat a aquests aspectes, no? Tot això de que dèiem de la gastronomia, per branques, l'agricultura i la ramaderia i la pesca i, doncs, i la gastronomia. Però esclar, tot això encara ho estem concretant també, no? Ja anirem veient.
Quants integrants hi ha a la secció d'història? Actius?
Bueno, actius... Bueno, hi ha gent que va participant, bueno, és una cosa que tampoc no... És flotant, no? Quan es fa alguna cosa, es convoca, doncs depèn de la convocatòria, la gent que vol participar, que està interessada i motivada per aquell projecte concret, doncs llavors ve i ajuda. És el que funciona així.
Detectes que hi ha ganes de reprendre una mica l'activitat, els projectes, de poder-se trobar...
Hi ha altres projectes que també que estan funcionant molt bé, per exemple aquest del patrimoni de Vilafranca, que alguna vegada s'ha parlat aquí també i sembla que aviat han de parlar, que també relacionat amb la història, que és poder doncs, catalogar i veure tot el patrimoni de Vilafranca en profunditat per així poder-lo defensar millor i evitar que passin coses que a vegades han passat, no? I, per exemple, hi ha el projecte del carrer del Comerç, que s'ha fet un estudi, etcètera, etcètera. Vull dir, això també podríem dir que s'interrelaciona, no? I això ja també tindrem notícies d'això.
Doncs ja en parlarem més endavant.
Així mateix.
Aquelles persones que vulguin repescar alguna d'aquestes activitats, alguna d'aquestes propostes, algun podcast, algun vídeo, on ho troben de la web o com es poden posar en contacte amb vosaltres? Quines són les formes de contactar ara mateix?
Mira, la forma de contacte la més fàcil, si vol alguna cosa, a dins de la mateixa web, que he dit ipnedesencs.org.cat, hi ha un formulari, és dins del formulari, escrius el formulari doncs, i ja està. I la teva consulta, la teva aportació, el que vulguis, i et respondrem. Allí deixa el teu correu electrònic, sí, ja està. Vull dir, la manera que tenim de contactar més fàcil amb la gent, no? A través d'aquest formulari.
Avui amb el Josep Anton Calvet, cap de la secció d'història de l'IEP i responsable del seu web, hem descobert com la tecnologia ha ajudat l'entitat a mantenir-se al peu del canó i activa. Moltes gràcies per la feina.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Gràcies.
La web de l'Institut d'Estudis Penedesencs us obre molts mons i moltes portes amb tot el que hi ha penjat i es pot consultar, i amb The Penguins també podem viatjar, com aquest viatge travessant el mar que ens proposen. Amb ells arribarem a 11:45, la cita tercera d'aquest matí, amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i seguim.
No recordo, la iaia sap navegar. Potser podríem travessar el mar. Deixa'n amarres, que jo ja vull salpar. Navegar, que bonic, mentre mires l'infinit. Calamars i un dofí ens van guiant pel camí. Un viatge llarg. Ja sabeu que aquí hi ha una illa a explorar. És molt estranya, no hi ha ni un pam de verd, feta de plàstics, ni animals ni bolets. Això té més pinta de ser un abocador. Que el món està molt pitjor del que pensem. Preocupats, hem tornat, a tothom ho hem d'explicar.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs de l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa.
La campanya comercial del Dia de la Mare a Calafell premiarà les mares del municipi. La campanya comercial del Dia de la Mare d'enguany arriba amb la novetat de voler premiar les mares del municipi, l'àrea de promoció de la ciutat. De l'Ajuntament de Calafell i les associacions de comerciants han acordat atorgar un reconeixement especial a la mare més gran d'entre les dones inscrites a la campanya. La campanya es prolongarà fins al 2 de maig. Entre aquestes dates, les persones que facin compres en els establiments participants entraran en el sorteig d'entrades per l'ESPA del Centre Esportiu Vilarenc Aqua. Hi ha un enllaç per inscriure's de cara al reconeixement com a mare participant més gran en aquesta campanya. La campanya té el suport de les associacions empresarials i comercials Fòrum Calafell, Calafell Poble i Segur Platja. Aquesta setmana se celebra la quarta edició del Dansòmetre, el Festival de Dansa de Vilafranca. Les diferents activitats es faran fins al 2 de maig en format presencial i virtual. El Dansòmetre 2021 s'estructura en tres eixos: les activitats professionals, les activitats formatives i les activitats no professionals. El Dansòmetre 2021 comptarà amb un total de 4 espectacles professionals. Cafoner, de la companyia Ducato, es presenta aquest dijous al pati de l'Escorxador de Vilafranca. La primera funció és a les 5 i la segona funció a 6:45. És una simbiosi entre circ i dansa per explicar els diferents estats dins una relació. Lolita, de la companyia La Taimada, es presenta el divendres al Teatre Cal Bolet a les 8 del vespre. La Taimada torna al Dansòmetre amb una peça transgressora. També el divendres, Aina Alegre presenta Estudi 3, la persistència del Picà a Cal Bolet. I finalment, la companyia del Ballet de Barcelona presenta l'espectacle Mixed Bill el diumenge a Cal Bolet a les 7 de la tarda. Codorniu reobre els seus jardins al públic amb cava, música i gastronomia. La novetat d'aquest any és que, a banda de l'àmplia oferta de visites enoturístiques que ofereix el celler i de poder gaudir dels jardins, s'hi programaran noves activitats de forma periòdica. Pel que fa als jardins de Codorniu, obriran de dimarts a diumenge, d'11 del matí a 5 de la tarda i a partir de Sant Joan, també les nits de dijous a diumenge. Enguany, les vetllades podran ser a l'exterior o a l'interior, a la Torre Moderna, que té una sala central i menjadors privats. Els jardins de Codorniu van obrir l'estiu de l'any passat amb gran èxit, tot i les limitacions de mobilitat o aforament per la pandèmia, precisament per donar opcions d'esbarjo a l'aire lliure, tot garantint la distància de seguretat. Es tracta d'una iniciativa d'enoturisme per compartir i donar a conèixer el llegat d'un celler centenari, considerat una joia del modernisme i en un entorn vitivinícola privilegiat en plena natura. I acabem explicant-vos que hi ha inscripcions obertes per la visita gratuïta Roma a Olèrdola. Ja es poden formalitzar les inscripcions per participar en la visita guiada gratuïta Roma a Olèrdola, prevista pel diumenge 2 de maig a les 11 del matí al conjunt monumental d'Olèrdola. Es tracta de la segona de les rutes del patrimoni d'Olèrdola que l'Ajuntament organitza aquest 2021, programada després de la que s'ha realitzat aquest dissabte a Moja. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic a oldl.turisme@olerdola.cat. Les places són limitades i es prega puntualitat. La ruta té el propòsit de resseguir la petjada històrica de la Roma clàssica a Olèrdola. En destaca la muralla, una de les més ben conservades del país, d'inicis del segle I abans de Crist. També es troben restes de la Torre Talaia, situada al cim, que controlava també la costa, o bé l'emblemàtica cisterna, excavada a la roca al segle II abans de Crist.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face.
I acabarem aquest darrer dilluns d'abril obrint consulta psicològica de la mà de la Laia Paretes.
I'll state my case, of which I'm certain,
És el moment de centrar-nos a nosaltres mateixos, de reflexionar sobre els nostres comportaments, les nostres actituds, la manera com entomem la vida, i això no ho fem soles i sols, sinó que ens acompanya la Montse Ferraro, psicòloga. Bon dia, Montse.
Bon dia, Laia.
Avui parlem de parella i parlem d'un desequilibri que hi ha, diguem-ne, emmascarat, defineixes tu, amagat en el món de la parella. Sobretot en el cas de dones que triomfen, que guanyen més sou que l'home, que tenen una bona posició i que això, diguem-ne, va contrari al sistema cultural patriarcal que tenim, i aleshores això desestabilitza matrimonis, fins i tot.
Sí, no podem dir que sigui tothom, evidentment, però sí que és una certa quantitat important a tenir en compte, perquè després que una dona batalla, guanya els diners, el marit no guanya tant, però ella posa i no hi ha problema, vull dir, tirem endavant. A l'altre l'admira perquè triomfa, i resulta que, estic parlant d'un cas concret, resulta que es casen, evolucionen, estan junts, i aleshores ell comença a millorar i a guanyar més economia. Comencen a equilibrar, compra una casa nova, i en el moment en què tot està funcionant, ell diu que se n'ha d'anar. I l'altre diu, bueno, ara que estàs guanyant tu i que estem equilibrant això, què passa? Doncs passa que ell l'ha admirat sempre i s'ha sentit de menys. I ara que ell està guanyant més diners, ara decideix que vol triomfar sense tenir-la amb ella davant. Llavors, de què estem parlant?
Abans la necessitava, ara ja no.
Sí, això és la visió externa, i l'altra és, abans l'admirava i, clar, li anava bé, li era útil, però jo, senyores, senyors, quan tenia una parella i veus una qualitat en l'altra parella, no és un apòfisis teu. Vull dir, no per tenir a la parella que triomfa, tu has triomfat. No per tenir a la parella que és espontània i tu ets una mica més tancada o tancat, has guanyat espontaneïtat. Vull dir, és allò de si entres a classe i te sentes enrere, doncs no aprendràs, perquè endavant està l'ampollón, no aprendràs res, senta't al costat de l'ampollón a veure que se t'enganxa. Però si tens una parella que és així, posa-t'hi més a prop, a veure que se t'enganxa, que pots ensenyar-li tu i que pots ensenyar la parella a tu. És a dir, quan ens creiem que hem trobat un complementari i que amb això ja tenim solucionada la vida, ja no cal que jo, que sóc tímid o tímida, m'espavili perquè la meva dona és l'oberta o la que guanya diners i tal, i no cal que m'espavili, això que en principi m'unia o em feia admirar, a la que vaig convivint em produeix distància, perquè cada vegada comprovo que jo sóc més tímid o més tímida i que l'altra continua sent espavilada i que a mi això no em beneficia en res. I que és l'altra la que brilla i jo no. I llavors aquí començo amb el principi d'enveja. ¿Vale? Llavors això està molt emmascarat, i sobretot passa molt amb els temes masculins, femenins. Quan els homes no estan en la mateixa condició, les dones avui en dia, encara que no estan equiparats els sous, i això seria un altre tema que ens ocuparia un altre programa.
Exacte, eh? O dos.
Aleshores, encara no estan equiparats els sous, amb una certa situació, pues, elles han fet un màster, per exemple, han avançat, i ells estan treballant bé, una feina bona, ben normal, però clar, no guanya tant com l'altra. I després, pues, bueno, en aquest cas que t'explicava, millora la feina, i a la que millora, llavors, és com si el nen se n'anés de casa, m'entens? És com si hagués tractat a la parella com una mare. I llavors se'n va de casa per triomfar ell, i perquè l'admirin amb ell, i perquè...
Vale? Ara ja està preparat per sortir del niu, no?
Exacte, i aleshores això és un punt d'immadurès que desgraciadament ens estem trobant en diverses ocasions. A veure, no hi ha culpables, jo treballo amb aquest principi, vale? Si no, hi ha sistemes educatius i coses que, si les analitzes, venen d'una educació determinada, i si vens aquí educat aquest, doncs també aquell ha sigut educat per un altre. Per tant, el que hem de fer és analitzar, ni jutjar ni culpar, perquè llavors no aclararem res. Aleshores, penso que els homes necessiten una mica de suport, que se'ls ensenyi que no han de ser els herois, els que porten més diners a casa, els que ho saben tot, perquè encara molts d'ells encara viuen sota aquesta creença.
Exacte, i associen la masculinitat a tots això, aquests atributs, no? Ja, i això genera frustració.
Clar, perquè llavors arriben a la conclusió que això, els que ho han verbalitzat i els he tingut en despatx, m'ho han deixat clar, que és que no em necessita. I dic, qui t'ho diu que no em necessita? No em necessita perquè li portis diners, no em necessita per això, però t'estima, i com t'estima et necessita, que això és el llibre de l'Eric Fromm. Vull dir, et necessito perquè t'estimo, o t'estimo perquè et necessito? Pues no, t'estimo perquè et necessito, no. És et necessito perquè tinc un sentiment per tu i vull estar al teu costat. Aleshores, això és el que aquesta educació de ser l'heroi i tal no ho acaba d'entendre, perquè pensa llavors en què sóc útil jo, no?
Uh-huh.
Igual que amb el sexe també comencen a tenir problemes amb el sexe, no? Perquè Satisfyer al punt G, no sé què, dius, bueno, i ara els homes, les
dones... Quin paper hem de jugar això, amb això?
Jo crec, sincerament, que hem de fer formacions per homes d'avui en dia.
Uh-huh.
Igual que amb el tema del maltractament, que no tenia previst treure ara, però és que estem amb les mateixes, perquè en una situació d'aquestes a vegades es dona maltractament. Vull dir, quan hi ha una situació de desencaix...
Perquè se senten els homes humiliats,
humiliats,
no?
Sí.
Perquè la dona té més poder, més reconeixement, més ingressos...
I llavors, quan l'enveja és més forta, el que fan és desestabilitzar-la, minimitzar-la, ningunejar-la, i una persona que és triomfadora, pues, acaba que se sent que no val res al costat d'un tio que l'ha matxacat i que, en el fons, no tenia per què fer-ho fet, perquè ella treballava per ser feliços els dos.
Mm-hmm. En el fons, això ens fa arribar a la conclusió que el sistema cultural que tenim muntat no només perjudica a les dones, que sí i molt, que han estat les grans oprimides, sinó que també els homes han de ser conscients que aquest model cultural el repercuteix també en ells, perquè els hi posa aquestes pressions afegides, no?
I tant. Jo molts cops m'he trobat al despatx que em deien, és que no sé per què no trobo parella. Dic, home, és que és difícil quan una dona és intel·ligent trobar parella, perquè ells es pensen que no els necessites. I mm-hmm. És que ells ho diuen. Vull dir, no s'espanten quan veu una dona intel·ligent. En canvi, quan veu una dona que pot dependre d'ells i que no serà tan difícil debatre les mm-hmm. dificultats i que faran el que ells volen, llavors és més fàcil. Vull dir, a veure, senyors, senyores, jo tinc bons amics i persones que han evolucionat i han madurat, cavallers, homes. No estem parlant de tothom, però estem parlant d'una quantitat significativa que està perjudicant moltes relacions de parella. Per tant, els que ho feu bé, gràcies, i seguiu endavant, i parleu molt amb els vostres amics. Igual que un dia vaig veure un pare que li explicava amb el seu fill, jo estava al Club d'Acció Santa Eulàlia, estava d'entrenadora i de preparadora psicològica allà, i vaig sentir el pare que li explicava al seu fill com tractar les dones. Les dones i els homes no som iguals. Uh-huh. A les dones els hi has de regalar flors. Si tu fas això, ja veuràs que aconsegueixes allò. I no sé, jo el vaig estar sentint al vestuari darrere d'uns armariets que teníem,
sí.
I vaig dir, aquest senyor el fico amb una d'allonsis de vidre, uh-huh. amb formol, i el guardo, perquè aquest senyor s'ha d'ensenyar.
Com el Museu de la Ciència,
va,
no?
Per favor, és que hi ha meravelles. Per tant, convido els homes que heu vist que no passa res, que som iguals, que les dones poden triomfar i tu també, i que no, que lo important és ser persona i ser un ser viu, i que el que dèiem en altres moments, que és que el més important no és el que som, sinó, bueno, perdona, no és el que fem o el que tenim, sinó el que som com a persones.
Uh-huh.
Aleshores, la relació i l'estima és el que priva. Aleshores, no ens hem de privar tampoc de realitzar-nos, perquè a la que ens deixem llibertat per realitzar-nos ens estimem més. Per
uh-huh.
tant, no passa res. Ah, que ella hagi triomfat amb això, bueno, doncs jo he triomfat amb allò. Vull dir, no és més important el que tingui més. Senzillament tots tenim la mateixa importància. Com deia la meva àvia, fa molta gràcia perquè ens surten conceptes que són bàsics i que de les persones d'abans uh-huh. és la sabidoria popular.
Exacte.
Quan tu vas néixer es va trencar el motllo. Uh-huh. Què vol dir? Que tots som diferents.
Exacte.
I que tots som iguals. Com ahir també comentava en un programa de televisió, tots som iguals, com a ser humans tenim els mateixos drets, però justament som iguals perquè som diferents. Tenim uns mínims d'igualtat i tenim unes màximes de diferència que ens fa enriquir quan ens trobem, quan ens relacionem. Per tant, una parella és per enriquir-se, no és per uh-huh. competir.
I a banda que normalment associem el concepte d'èxit a un triomf professional, i si... la teva parella, en aquest cas una dona, passa per aquest triomf professional i tu et consideres un fracassat o que no has tingut el mateix èxit, no? Aleshores és quan apareixen totes aquestes pressions, no?
Sí, sí, sí.
Perquè
justament.
tenim l'èxit percebut d'una manera concreta i l'èxit té moltes vessants i l'èxit potser rau en estar bé on estàs, no?
Sí, l'èxit realment és ser feliç amb tu mateix, mm-hmm. que això és un tema redundant entre nosaltres i el nostre programa, que és com ser jo, que és mm-hmm. el repte més important. Aleshores, l'èxit està aquí i no està en que li valorin més la realització professional de la meva dona, sinó que senzillament ella ha arribat a una sèrie de coses, però ella i jo som el més important. l'un per l'altre i un per cadascú. Aleshores, no té res a veure. No és un èxit professional, però no vol dir que sigui millor persona. Hi ha vegades que això es confon. On es pensa que la teva dona té un èxit professional de la pera i que tu ets, és millor persona i tu et sents de menys, et sents més insignificant i et sents més incapaç. Això, senyores, senyors, també té una arrel en el passat. No us penseu que surt per estar relacionat amb una persona d'èxit. No, ja d'abans la persona ja arrossega una inseguretat.
Exacte, una sèrie de complexos que es fan evidents, no?
En una situació d'aquestes. I a lo millor aquests complexos fan també que busquis una persona d'èxit. Vale? Però te n'oblides que al buscar una persona d'èxit el que has de fer és que se t'enganxi a alguna cosa. És a dir, com quan t'emporten a fer una competició amb gent que salta, que feia salts de trampolí, que et salta millor que tu, que vas allà i dius, surts, que se t'ha enganxat alguna cosa. Doncs, bueno, si fas parella amb algú que et mires, que se t'enganxi a alguna cosa i tu l'enganxes a alguna cosa, però no pensar que ja està i que això complementa la teva inseguretat.
Vale? Aquestes enveges passen també en persones o en parelles que es dediquen al mateix? Perquè moltes vegades, si un és advocat i l'altre també és advocat, i parteixen de la mateixa formació, podríem dir, però un arriba a un cert nivell i l'altre a un altre, llavors en mateixes feines encara es fa més evident.
El nivell competitiu encara és més dur. Aquí a vegades els és molt més difícil amb els homes suportar això, perquè llavors és difícil. Per ells és més difícil, per una dona potser no seria tan difícil, però per ells és més difícil. Perquè resulta que, clar, estan estudiant el mateix, tenen les mateixes condicions i l'altre triomfat i ell no. Aleshores, o està estudiant perquè es van posar tots dos i van seguir la carrera i mira, així estaven junts, o potser que senzillament, vull dir, facin sessions psicològiques per entendre quina és la importància de la seva relació de parella i quina és l'especialitat de cadascú, perquè l'home té que tindre alguna especialitat en la qual se senti brillant, encara que no tingui que triomfar exactament professionalment igual que l'altre. Poden haver-hi circumstàncies que hagin facilitat el triomf de l'altre i això no vol dir que tu siguis ni més ni menys.
A part, en el triomf o en l'èxit o en una oportunitat o una altra, hi intervenen factors formatius i factors d'atzar.
Exacte, que això és important. Els mateixos esportistes t'ho diuen, la preparació i tal, i també juguem amb la situació d'atzar. Hi ha circumstàncies que es donen, que no saps per què, però es donen. I llavors no tens ni que culpabilitzar-te, ni que matxacar-te, ni pensar que ets millor ni pitjor persona. Senzillament hi ha una sèrie de condicionants i el que es tracta és demanar ajuda psicològica abans d'enfrontar qualsevol tonteria negativament d'aquestes i veure quins són els teus punts forts i en què es basa la teva professió, perquè cadascú tenim uns punts forts. Hi ha 7 intel·ligències. Que sapiguem que estic una mica cansada, de que trobo gent dir que no es dona compte. Són 7 intel·ligències i d'aquestes 7 intel·ligències uns tenim unes més i unes altres. I després, a vegades, aprenem per hemisferi dret o per hemisferi esquerre. És a dir, les coses en els estudis ens entren per hemisferi dret, que vol dir que hem de comprendre i necessitem més temps que els altres, o per hemisferi esquerre, que memoritzem i quan se s'acudeixi ja relacionarem i ja comprendrem. I després dius, això que vaig estudiar llavors ens vol dir això? Dius, sí, vale, hemisferi izquierdo. O l'altre, és que no entenc, és que tinc que llegir-ho fins al final perquè si no puc memoritzar. Vale, hemisferi dret. Aleshores, això és molt important i això que té importància en el món educatiu també té importància en el món de la relació de la parella. Vull dir, pot donar a una persona més creativitat i llavors penses, bueno, he tingut més èxit perquè ha sortit més o perquè ha aprofitat circumstàncies que jo no he aprofitat, vale? Aleshores, anem a veure, no és que sigui millor persona, sinó quina és l'estratègia, perquè això és el que fem amb esport. Vull dir, un equip és millor, però millor quines estratègies fan servir. Doncs vinga, mirem de fer servir les estratègies, però no ens quedem amb el nivell comparatiu de, mira, és millor persona i la vaig a fastidiar i a enfonsar-la perquè no se senti millor que jo. Doncs acabàrem-nos, perquè això no és una parella, això és una competició innecessària per solucionar un problema que tenies a la infància i no se't va acudir al psicòleg quan tocava. Vull dir, anem a posar les coses clares, no? Vull dir, no, la parella no és un lloc on tinguis que fondre el que no has solucionat abans, però desgraciadament passa molts cops.
I si una persona ens està escoltant ara mateix i diu, resulta que jo em pensava que tenia admiració a la meva parella, però he buscat, diguem-ne, dins meu, i el que veig és que li tinc molta enveja. Com es gestiona aquesta enveja?
Pues l'enveja és admiració, que sapigueu, funciona així. L'enveja i els gelos són admiració. Aleshores, el que s'ha de gestionar és donar-te en compte quins són els punts que enveges, que són els que admires, de la teva parella. El que passa és que ara et fa ràbia, potser és com la situació que m'he explicat abans. L'admirava, però a la base de conviure, allò que admirava al principi ara em fa ràbia. perquè cada vegada allò que admirava, que a mi em va fer, oh, que xulo, ara són els altres que diuen, oh, que xulo, que bé que és, però no em miren a mi. I llavors entro en competitivitat. El sector masculí és més capaç d'entrar en competitivitat amb la parella que no pas el sector femení. El femení intenta coordinar més o col·laborar més. I el sector masculí competeix una mica més. I si et trobes una dona que ha fet esport, que això també t'ho puc dir per experiència per jo pròpia, al final caus una mica en la trampa de la competència. Em trobo una vegada que ha fet esport que sí. I dius, no, no caiguem. Diu, ai, és veritat. Si no caiguem. Vale? Aleshores, què succeeix? Pues que aquells punts forts que són els que admires són els que potser t'agradarien tenir a tu. Llavors, pensa una mica quins són els teus punts forts o pregunta-li a la teva parella què admira de tu. Perquè això...
Que és dius... important dir-ho, perquè a vegades no ens ho diem lo suficient i potser, i potser es magnifiquen una sèrie de coses, no?, que al final, en una conversa, potser podem arreglar bastants complexes.
I
no?
Tant, és molt important transparentar, perquè ja et dic, enveja és admiració. Aleshores, pregunta-li a la parella què admira de tu i potser et sorprendràs. Jo me'n recordo de dos germans que estaven engelosits i tal, perquè mira, perquè ell, perquè té, perquè fa, no sé què. I l'altre també, i dius, bueno, a veure, parlem-ne. Digueu-vos a quines són les coses que us fan tenir gelos, que en el fons són les que admireu l'un de l'altre. I quan es van sentir els dos, es van quedar al·lucinats. O sigui, que tu d'això admires de mi, per això em tenies gelos? Sí, l'altre. I tu de mi tenies... I això tenies gelos? Sí. Però quina tonteria? Però quina tonteria? Doncs mira quina tonteria, que si no ho arribeu a comunicar, es fa com una bola grossa i us l'emporteu a passejar a les vostres parelles. Vull dir, perquè això ha nascut aquí i després...
I després es va exterioritzant, no? També.
I si no, a la feina, m'entens? Ja també. Aleshores, és important resoldre les coses quan apareixen, no deixar que s'acumulin i comunicar-te. Comunicar-te i et dones compte que bueno, és com les pel·lícules d'elles. Vull dir, què hagués passat si jo no hagués viscut, no? Vull dir, i dius, pues, tu saps quantes coses has fet que no te dones compte? I a vegades no valorem. Pues, això, com ser jo mateix... és el més important que hi ha en aquest món, perquè és estimar-te tu, estar amb tu, sentir-te feliç amb tu i disfrutar de les teves qualitats. Ja ho dic, hi ha 7 intel·ligències i hi ha 2 hemisferis. Hem de saber com funcionem nosaltres. I contra més sabem de nosaltres, més podem agafar pues, estratègies de millora amb els aspectes que nosaltres vulguem. I les 7 intel·ligències, que les hem dit molts cops, no m'aniré sense dir-les, evidentment.
Evidentment, repassem-les.
Lògica matemàtica, una. Espaial, l'altre, que és com veure, ara mateix tanquem els ulls i canviem de decoració aquest espai, no? Verbal, que a vegades les dones parlen més que els homes, però és la capacitat d'expressar les emocions en paraules. També hi ha grans oradors, a nivell d'homes, i ahir veia un concurs que sabia un home que havia parlat 24 hores seguides i no parava. Aleshores, doncs hi ha grans oradors. Verbal, després, musical. No és que no tinguem oïda, però és que hi ha gent que neix amb més habilitats. La capacitat les tenim tots, les 7 intel·ligències.
I la capacitat d'entonar, la capacitat d'agafar el ritme.
La capacitat la tenim. El que passa és que algú neix amb més habilitats que uns altres. Després de la musical ve la sinestèsica, que és la de comoditat corporal. Aquella gent que a nivell de fer esport és més àgil de natura. Hi ha gent que s'ha d'entrenar més, però bueno, si és més àgil. I després venen 2 més, que són les que s'han posat de moda amb el tema emocional, que és intel·ligència emocional intrapersonal, de com jo parlo amb mi, que és la que estem dient com ser jo mateix, intel·ligència emocional inter, que és com jo em relaciono amb els altres. Aleshores, és molt important aquestes dues i després saber en quina base jo tinc habilitats de les altres. Aleshores, què vol dir? Que tots tenim qualitats i que molts cops tots tenim talent, però no ens donem compte. I a la que veiem que destaca algú, ja estem pensant que és més important que nosaltres quan a lo millor l'únic que necessitem és entrenar una mica més el nostre talent i ja destacarem per una altra banda.
Exacte.
L'únic que necessitem és conèixer-nos a nosaltres mateixos i potenciar el millor que tenim per disfrutar, no perquè ens aplaudeixin. Que és allò que l'èxit arriba si tu ens centres en la tasca i disfrutes del que estàs fent.
Independentment del que diguin els altres.
Independentment. I tard o d'hora l'èxit el tens. Perquè és un èxit de satisfacció personal, de vida... i èxit de transcendència, depèn. Hi ha gent que neix per gaudir amb els que té més propers i fa feliços o quan estem treballant amb clients i tal, i hi ha gent que neix perquè ha de difondre alguna cosa perquè arribi més a la societat. Depèn, cadascú podem tenir una missió o una altra per dir-ho d'alguna forma, però tots som útils, vàlids i tenim qualitats i talents. Per tant, mai t'enfoquis en l'altre i sempre enfoca't en tu mateix per saber com ser jo mateix.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Montse, per acompanyar-nos avui, per parlar d'èxit, de felicitat, d'autoconeixement i de tots aquests temes que són tan imprescindibles en definitiva per ser més feliços. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Laia. Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna, potser sí que exagera. Tant se val és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veir. Diuen que els poblets tenen poc, tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. Tant se val és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país.
En aquesta versió tan especial de Guillemino, del meu país petit, de Lluís Llach, ens acomiadem aquest matí de dilluns. Rúfol, han estat 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un bon dilluns i demà hi tornem de 9 a 12.